Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports. Esports.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 de la tarda amb tota la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Amb el Barça ja classificat pels vuitens de final de la Lliga de Campions després de derrotar el Dinamo de Kiev per 0-4 amb, com diuen els del bàsquet, la segona unitat, els habitualment suplents. Gran partit de Dest, molt bona posada en escena de Mingueza, demostrant que es pot confiar en la gent de la casa. Dos gols de Martin Brathwaite, quatre debuts a la Champions, en fi, que li va sortir rodona l'aposta a Ronald Koeman perquè va poder donar descansos i va poder provar i rodar els futbolistes que tenen menys minuts. En l'altre partit del grup, Juve 2, Ferencváros 1, el gol de la victòria de Morata va arribar en temps d'afegit, així que tant la Juve com el Barça ja estan classificats per vuitens de final. També ahir van obtenir el bitllet per vuitens el Sevilla i el Chelsea, i el PSG, de moment, salva els mobles. Va derrotar 1-0 al Leipzig. Atenció a la jornada d'avui. Se la juga el Real Madrid al camp de l'Inter. Partit d'urgències perquè l'Inter està cué de grup. L'Atlètic de Madrid rep el Lokomotiv i busca tancar la classificació. De la resta de la jornada destaquem el Liverpool-Atalanta del grup D. Aquest matí el doctor Cugat ha revisat a Gerard Piqué, que ja amb les proves i amb l'opinió del doctor a la mà haurà d'acabar de prendre la decisió de si supera el genoll o si segueix tractament conservador. Pel que sabem, després l'Helena Condis ens amplia, la decisió definitiva encara no està presa. En clau institucional es va acabant de definir la graella de les eleccions. Demà presenta la seva precandidatura Emili Rousseau i dilluns ho farà Joan Laporta, amb el que tindrem 9 precandidats a la presidència del Barça a l'espera de si Joan Rossell fa o no fa el pas. A segona divisió, derrota ahir del Girona 0-1 davant del Màlaga. Avui tenim Sporting Sabadell i demà Leganés Espanyol. Atenció que Javi López i Víctor Sánchez seguiran les seves carreres futbolístiques a Austràlia. En bàsquet ja és oficial que Marc Gasol jugarà als Lakers les dues properes temporades i sorpresa als setzens de final de la Copa del Rei de Futbol Sala. El Martorell, equip de segona nacional B, va eliminar el Peñíscola, equip de primera divisió, per 4-3. El Santa Coloma va superar el Mataró per 3-9. Avui comentarem la jugada amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente i les preguntes del dia a Esports Cope que us plantegem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, avui us preguntem qui us va agradar més en el partit d'ahir. Aposteu per Mingueza al 20%, guanya Dest 55%, aposteu per Brathwaite al 13% i per Alanyà, que també va fer bon partit, al 12%. I en clau espanyol us preguntem on faríeu canvis pel partit de demà. A la defensa al 22%, al mig del camp, aposta majoritària, 67%, a la davantera només l'11%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda i la pilota, que és, clar que sí, la pilota de les estrelles, la pilota de la Champions, ja roda Esports Cope. Ya está de vuelta la Liga, los goles, el VAR y, por supuesto, nuestros amigos de Verti, que quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla posible para ti. Y por eso te ofrecen un 40% de descuento en tu seguro de coche. Un 40% de descuento. Así que ya sabes, entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Tiempo de juego. El de la cadena.
Sí, señora, ha comenzado el partido con saque de centro a cargo del Barça. Ahí está Ter Stegen, que la deja para que juegue Carla Sareña por la parte derecha. Pedri González, que la mete por la parte derecha para Serginho Des. Este para Pjanic, balón interior que quería meter para Breivik. ¡Coutinho! ¡Fuera! Está jugando Shaparenko, se la mete Shaparenko. Shaparenko para Kedjora. Kedjora centrando, balón pasado. No puede rematar Bujanski. No puede rematar Bujanski porque desvió un compañero.
Berbic se la ha quitado.
Vamos a ver si se necesita mucha documentación. Shaparenko tiene Bujanski. Bujanski que le acompaña, la dejaba para Berbic. Bien Mingueza. El balón para Bujanski, bien Mingueza, desviando momentáneamente la bola. Perfecto Mingueza, mejor que el inglés. La deja para Serginho Des en corto, para Pedri, Pedri para Bredwet. Se mete el danés, Serginho Des, gol, gol. Se metió Pedri, balona para Bradway, desviaron a córner, sacará desde la parte derecha el equipo azulgrana que viste de negro. ¡Gol! Bradway, ¿cómo la pegó?
Ahora.
En el primer palo, y Bradway, el danés en el segundo, mete el pie para marcar el segundo para el Barça. En el minuto 24 de juego, punto de penalti, 11 metros, tira Bradway. ¡Tira! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Podría negociar, ahí está Des, carrera de Des, la mete para Conrad, de nuevo para Des, entre norteamericanos, anda el juego, ¡tira! ¡Balón fuera! Acortada la defensa, la recupera de nuevo Ricky Puig, ahí está Ricky Puig metiendo por la izquierda para Jordi Alba, dentro del área en el pico. Ahí está que le sale, ya la mete para Jordi Alba, Griezmann, gol, gol, gol. Espera la próxima semana el Ferencváros. Elena Condis.
Se va satisfecho Bradway, que ha sido el protagonista.
Doncs aquesta en és la pel·lícula, el tiempo de juego de la COPE, del Dinamo de Kiev 0, Barça 4, un marcador que classifica el Barça pels vuitens de final de la Lliga de Campions, en l'altre partit del grup Juve 2, Ferencváros 1. Així que Barça 12 punts, classificació del grup, Juve 9, Dinamo i Ferencváros, un punt. La propera jornada, dimecres que ve, com deia l'Oliveros, tenim Ferencváros-Barça i Juve-Dinamo de Kiev. El partit d'ahir que ens deixa molts noms propis, un d'ells és el de Ronald Koeman. L'aposta al tècnic holandès li va sortir perfecta.
Podemos estar muy contentos sobre nuestro partido. Yo creo que hemos visto un equipo con mucha hambre, con muy buena imagen. Hemos marcado 4 goles y además ha podido descansar gente importante y los jóvenes y los que últimamente han participado poco han merecido este partido y han cumplido. Yo creo que una vez más, y siempre podemos destacar jugadores individuales, pero yo creo que prefiero destacar todo el equipo por la imagen que ha dado y por el trabajo y por nuestra clasificación, porque esto ha sido nuestro objetivo para el partido de esta noche.
Destaca Koeman el partit col·lectiu de l'equip, però a nivell individual és evident que podríem destacar el partidàs de Dest, per mi el millor del Barça ahir, els gols de Martin, però sentirem a Mingueza, que el central passava ahir un examen important i el va superar amb nota.
Portava tota la setmana que estàvem pensant si jugava o no, i quan m'he entrat pues, m'he posat molt feliç i amb moltes ganes. Sí, quan he sapigut sí que se m'ha baixat una mica més els nervis. M'han recordat de tota la meva família, la meva germana, la meva parella, el meu millor amic, que, bueno, i tots els meus amics que han estat allà, i la gent que sap el que he patit i sap el treball que porto darrere, i que, bueno, que això sigui el principi d'algú molt gran i a seguir treballant.
Declaracions d'Òscar Mingueza a Barça TV. Tenim el Manuel Oliveros tornant de Kiev, l'enviat especial de la COPE al partit. Oli, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Joan.
Fent escala a Amsterdam, no?
Sí, senyor, Amsterdam. D'aquí a Amsterdam i després a Barcelona, que arribaríem sobre quarts de 5 de la tarda.
Molt bé, Oli. Escolta, bon partit del Barça ahir. Aquest va agradar, que subratlles, que destaques.
Doncs que va controlar el partit, malgrat que, per exemple, la primera part va acabar empat a 0 al marcador, estava controlant el partit. Jo crec que dels millors partits fora de casa, controlant el partit, em refereixo a la primera part. A la segona part va arribar als gols perquè va ser molt superior al Barça. Jo destacaria doncs aquell aire, aquella frescura que va dir ahir Ronald Koeman després del partit de la gent nova. I a mi em va agradar molt Òscar Mingueza.
Sí, a mi també.
Molt, molt, perquè molt. Clar, jugava al lloc de Piqué i va ser millor que l'Anglès, per exemple, no? De manera, i a més debutava de Serginho Dest, que també va destacar, doncs ja sabem, de les seves qualitats, sobretot ofensives, de manera que els altres, doncs ja sabem com poden funcionar, no? I també em va agradar molt Alenyà. Em sembla que ha de tenir molts més minuts dels que té fins ara.
Estic totalment d'acord. Escolta, Mingueza, clar, no és obligat que Koeman el posi contra Osasuna perquè pot reubicar De Jong com ha fet alguna altra vegada, però jo li donaria continuïtat, sens dubte.
No, i a més, el tècnic del Barça ho va dir ahir, A la roda de premsa va confirmar que Mingueza jugarà contra l'Osasuna, almenys estarà convocat, i jo crec que jugarà, perquè va parlar molt bé d'ell, diu que sap els mecanismes del Barça perquè està de ben petit allà a la Masia i tal, i per tant jo crec que tornarà a ser titular. De fet, em sembla que ho mereix.
Sí, absolutament. Alguna cosa més vols destacar, Oli?
No, únicament doncs, que els joves, el Trincao, el Pedri i l'Alanyà doncs, s'han de tenir més minuts, perquè com va recordar ahir el Ronald Koeman, doncs comptant el partit del dissabte davant del diumenge, a les 2 de la tarda davant de l'Osasuna, fins que acabi l'any el Barça jugarà 9 partits i 9 més al mes de gener, de manera que és bo el posar doncs el mirador a aquests jugadors joves del Barça, perquè els necessita molt. I després també, després de les declaracions de Griezmann, el que va destacar és que és una persona alegre, que està molt capficat i tal, i que ha de tenir una mica més de sort. En fi, en definitiva, el va recolzar també el jugador, el Griezmann, que va marcar el quart gol.
Un partit el d'ahir amb molt bones notícies que seguim comentant. Oli, gràcies.
A tu.
Que vagi bé. Helena Condis, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
El ballet de Griezmann que anava dedicat a un jugador de la NFL o no sé què, no?
Sí, a Travis Michael Kelce, que és un jugador de la NFL del Kansas City, que habitualment quan fa un touchdown celebra els gols així amb aquest ball, que ahir Griezmann, que ja sabeu que és molt amant de la NFL, va voler imitar. No és la primera vegada que Griezmann dedica victòries o dedica gols emulant, imitant a alguns dels seus ídols, i ahir li va tocar a Travis Michael Kelce, que és un dels ídols d'Antoine Griezmann.
Molt bé, Helena. Piqué, què sabem? Que s'ha vist amb el doctor Cugat aquest matí i seguim pendents de la decisió de Piqué.
Sí, perquè encara s'ho està pensant, Encara no ha pres una decisió definitiva, Gerard Piqué, de si s'opera del genoll dret o opta per un tractament conservador. Segons en deien fonts molt properes a Piqué, ell prefereix esperar uns dies per valorar bé els pros i contres abans de decidir. Aquest matí, com deies, a les 11, s'ha vist amb el doctor Cugat per conèixer a primera mà l'opinió d'una eminència, com és el doctor Cugat en aquest tipus de lesions, i després de més de 2 hores de les proves pertinents, Piqué abandonava la ciutat esportiva encara amb dubtes. És una decisió molt important, perquè, recordem, si segueix un tractament conservador estaria baixa entre 3 i 4 mesos, però si acaba passant pel quiròfan seria 6 mesos, per tant Piqué, que ja està a punt de complir 34 anys, diria adeu a la temporada.
Sí, ja va dir el doctor Cugat l'altre dia que el doctor aconsella i el futbolista és qui té l'última paraula. A veure què decideix Piqué. I tens també un detallet de la situació contractual de Mingueza, un dels grans protagonistes del partit d'ahir.
Sí, perquè m'explicava el seu representant que té contracte fins al juny del 2021. I ahir, quan ho comentàvem a la transmissió, es van encendre les alarmes, però em deien que calma, que tranquil·litat, que no hi ha cap problema ni amb el present ni amb el futur de Mingueza. És ampliable aquest contracte 2 temporades més, fins al 2023, però aleshores ja hauria de ser en fitxa del primer equip, i aquest condicionant. El Barça ha d'executar la pròrroga del contracte a partir del mes d'abril i maig, que no se li passi a la secretaria tècnica amb tants canvis, si és que realment volen renovar a Mingueza, que ja et dic, és ampliable el seu contracte fins al 2023, però això vol dir que de cara a la temporada que ve ja hauria de tenir fitxa del primer equip si realment el Barça vol executar aquests dos anys més opcionals i que Mingueza continuï de blaugrana fins al 2023, un Mingueza que porta tota la vida al Barça, des de prebenjamí ha passat per totes les categories inferiors i per això ahir, quan parlava Barça TV, ara l'escoltàvem, parlava del sacrifici i de l'esforç i del patiment que és haver crescut al Barça i haver buscat i haver tingut oportunitats en un club tan gran i tan difícil com és aquest.
Doncs de Mingueza i de tot el que ens deixa el partit d'ahir parlem de seguida amb l'Àlex Dalmas. Helena, gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Esto es muy fácil, que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sí, Toby, venga a casa.
Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Destripem el partit del Barça d'ahir a Ucraïna amb l'analista Àlex Dalmas. Àlex, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan, què tal?
Bona tarda, molt bé, molt bé. Escolta, si ens posem amb la pell de Koeman, quan tu dissenyes un pla com el d'ahir i et surt com li va sortir ahir a Koeman, imagino que deus acabar molt satisfet, no? Perquè li va sortir tot rodó.
Sens dubte. És que jo crec que qualsevol punt d'anàlisi que fem ha de començar per Koeman, perquè de la mateixa manera que moltes vegades diem coses que creiem des de fora que es poden millorar, cadascú dona la seva opinió personal, crec que ahir Koeman és valent i que crec que fa una alineació que tenia més a perdre que a guanyar i al final surt reforçat ell, surt reforçat l'equip i diguéssim que és una injecció de, o una càrrega de bateries per tots plegats, no només per l'equip sinó per l'entorn important.
El partit, Àlex, ens deixa molts noms propis. No sé quin vols destacar primer. Jo, el millor del partit em va semblar Dest, que a més és un futbolista que ara haurà de tenir continuïtat obligada per la lesió de Sergi Roberto.
Sí, és que hi ha moltes coses.
Hi ha moltes coses, Joan. Sí.
Sí, hi ha coses globals, també. Per exemple, ahir no m'ho voldria deixar. Per mi, ahir el Barça està molt bé en la recuperació post-pèrdua i ho ressalta Koeman en roda de premsa. Ahir el Barça recupera 53 pilotes i els defenses només 15. És a dir, que el Barça va apretar molt alt. I els tres màxims recuperadors són Alanyà, són Trincau i són Pedri. És a dir, que el Barça va recuperar molt a dalt. Aspecte fonamental per veure una bona versió de l'equip. Sí. Si anem als noms propis, home, jo crec que el gran nom propi és el de Mingueza, perquè és el debut. Però si em dius per valoració, jo em quedo amb Pedri i amb Dest. Crec que són dos futbolistes esplèndids. Així que parlem del que tu vulguis, però crec que hi ha moltes coses i que cal destacar-los a tots tres.
Dest és un futbolista diferent, no? El Barça no tenia des de fa temps un jugador com aquest.
Dest és un futbolista, és un lateral integral. A mi em sembla un lateral ideal per un equip que vol dominar, que no hem de perdre perspectiva, que a vegades parlem de millors jugadors en les posicions i a vegades hem de tenir en compte no fitxar el millor en aquella posició, sinó que el que millor et vagi per la teva manera de jugar. Doncs Dest és un lateral ideal per jugar dominant i per jugar a camp contrari. És un futbolista que, diguéssim, que és un lateral però pensa com un extrem i jo crec que ahir ho vam veure, no? És a dir, la seva primera visió és atacar, gran 1 contra 1, i a més té la virtut de que té molt desplegament, pot arribar fins a línia de fons, no té cap dubte en arribar des de línia de fons, cosa que és molt important per un equip que ataca. No és el mateix centrar des de tres quarts que centrar des de línia de fons. I té gran comprensió del joc. A mi em sembla un avió, per banda, però és que em sembla un jugador amb uns fonaments tècnics magnífics. La pregunta ara és com Koeman ho farà per congeniar el perfil de Dest amb el de Dembélé, potser, perquè també estàvem veient una molt bona versió de Dembélé, jugant o fent l'amplitud al Barça per banda dreta i per banda esquerra, jugant més tancat, més amb suport. Veurem si ara decideix combinar-los a tots dos, a Dembélé i Dest, o decideix canviar el panorama.
Has destacat a Mingueza, sens dubte un altre dels noms propis del partit, i la demostració de que Àlex moltes vegades es mira a fora i normalment quan mires a casa la gent respon.
Sens dubte, jo crec que aquesta és la conclusió que deixa, no? Aquella famosa frase que davant del dubte, juga-te-la amb algú de la Masia, amb algú de casa. Jo crec que la línia del Barça, i no ara per la situació econòmica, ha de ser aquesta. És a dir, només anar a buscar fora quan algú realment sigui tan bo o et doni un salt de qualitat tan gran com perquè, sense estar a la seva millor versió, tot i així millori la posició, no? I em sembla que Mingueza és un clar exemple. Cal veure-la en continuïtat, eh?
Sí.
Però Mingueza és un futbolista que té potencial com per fer alguna cosa salvant les enormes distàncies amb el que fa Piqué. És a dir, és un central que els que l'hem seguit està molt acostumat a treure la pilota jugada, està molt acostumat a dividir, està molt acostumat a trepitjar camp contrari. Òbviament té mancances i és jove. I segurament en certes coses, en certes desconnexions, encara se li veu aquesta joventut, no? Però em sembla que és una grandíssima notícia, primer de tot perquè va demostrar que el pes de la samarreta de moment no li afecta, perquè és un futbolista que no només té sortida, sinó que té una gran col·locació, i sí, és cert, va tenir un context ideal per les seves característiques, eh? Perquè el Dinamo no va exigir la sortida de pilota, etcètera, etcètera. Però, home, és un exemple evident de que la línia ha de ser aquesta, Joan.
I em va semblar que va fer, igual amb un paper una mica més gris, però que va fer un molt bon partit també a l'Anyà, que és un jugador que igual mereixeria tenir algun minut més dels que està tenint fins ara.
Per mi també. Sé que hi ha opinions per tots els gustos, eh, amb l'Anyà. Sé que se l'ha acusat una mica de ser molt horitzontal i que possiblement doncs, a jugar-se poc la passada. Per mi fa un partit esplèndid. Per explicar les versions o els comportaments dels jugadors, hem de pensar una mica també des d'on es ve. I tenint en compte la inactivitat de l'Anyà, crec que fa un partit molt bo. És normal que jugui horitzontal, però tots aquells que puguin pensar que juga horitzontal, jo els diria que revisin el partit, perquè Alanyà deixa alguna passada entre línia molt interessant, deixa una assistència de gol a Júnior, que Júnior no acaba aprofitant a la primera part, i per mi fa un molt bon partit, perquè crec que és un futbolista que pot aportar molt en aquesta posició. És a dir, per mi Alanyà no és un titular indiscutible, però en canvi és un jugador de plantilla de molt valor, perquè és molt complet, perquè té treball i perquè té també dots tècniques, entén també el joc. Ara parlàvem de Mingueza, però Alanyà també és un altre dels futbolistes que ha passat per totes les categories del futbol base, amb la qual cosa interioritza aquest joc. I a més, si li sumem que ahir s'ha parlat molt de la seva fidelitat de passades, no? De 106 passades de 107 intentades, només en falla una.
Sí.
Però és que és el màxim recuperador de pilotes, en 10 també. Per tant, a mi em sembla que és un partit esplèndid.
Per acabar, abans feies referència al bon comportament col·lectiu de l'equip. És veritat, va pressionar molt bé, molt ordenat. Té alguna cosa a veure el fet que el Barça hi jugués amb un 9, amb un davanter centre referència?
Jo crec que no. Sí que és veritat que en certes coses va generar superioritats, eh? És a dir, hi ha jugades en banda on el fet de tenir un fixador et fa, bueno, focalitzar l'atenció dels dos centrals rivals en ell, i per tant tens més espai per jugar-te l'1 contra 1, etcètera, etcètera. També en la primera pressió. Hi ha una cosa que fa molt bé Brad Waite, i recomano a tothom que ho miri en els minuts que juga, que és orientar la pressió. Ell no va a la pressió frontal, sinó que hi va fent una espècie de corba que sempre porta el rival cap a banda, i això ajuda molt a l'equip. Jo, de totes maneres, Joan, no m'oblidaria de la primera part, perquè crec que el Barça, a dia d'avui, té algun problema o té bastants problemes en l'atac posicional, i crec que ahir també es posa de manifest. Evidentment, amb l'arribada del 0-1, canvia tot, que és el que acostuma a passar amb els equips que porten el pes del partit, no? Que quan entra el primer gol, tot flueix molt més fàcil. Però, tot i així, és un partit que ens deixa molt bones sensacions, és un equip que és un partit que l'equip necessitava per aquesta injecció d'energia, però faria bé, no?, de fer aquest punt d'autocrítica de la primera part, de que l'atac posicional, jo crec que el Barça ha de millorar circulació, ha de millorar comportaments, i s'ha de fixar especialment en una cosa, en com arriba el primer gol, el 0-1, que és una situació on Dest ataca l'espai entre el lateral i el central. Una cosa que el Barça no està fent massa i que li aniria bé fer-ho més.
Perfecte. Àlex Dalmas, gràcies per l'anàlisi, com sempre. Una abraçada forta.
Al contrari, gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Dos quarts de quatre. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda.
Del resta de la jornada destaquem la classificació del Sevilla, també per vuitens.
Sí, en un grup on Sevilla i Chelsea porten vides paral·leles, perquè un gol de Giroud al minut 91 va valer la victòria del Chelsea al camp del Rennes i un gol de Munir al 95, la victòria sevillista al camp del Krasnodar per 1-2. Per tant, Chelsea i Sevilla, amb 10 punts, ja són equips de vuitens de final i a la propera jornada es decidiran qui passa com a primer i qui com a segon. Valora molt tenir dos partits de la lligueta per descansar, atesa les circumstàncies, el tècnic sevillista Julen Lopetegui.
Hacerlo en el cuarto partido era algo impensable y creo que muy pocos equipos lo van a conseguir. Insisto que hay que dar el mérito que tiene y ahora pues lógicamente lo afrontaremos con la ilusión de intentar ser primeros y trataremos de gestionar la plantilla de la mejor manera posible también, pero siempre buscando el objetivo deportivo. Eso es lo que hay. COVID, lesiones, nos está castigando mucho y tenemos que confiar en todos los chicos, gestionarlos bien y así serán en los partidos que quedan.
El grup D veia el partit de la jornada. Paris Saint-Germain 1, Leipzig 0. Gol de Neymar de penal al minut 10. 1-0 i prou, però que li val el seu pes en or al Paris Saint-Germain perquè li beneficia en qualsevol empat on entri amb l'equip alemany. Si veus el vídeo de la UEFA a UEFA.com, quan acaba el partit els jugadors del París van a celebrar-ho i diuen «Grande hermano, bien de pu madre», en un castellà perfecte. A l'altre partit del grup, revenja, Manchester United 4, Istanbul va succeir 1. Per tant, es van venjar els anglesos de la derrota a territori turc. Deixa'm donar dues dades més de la jornada d'ahir. El grup F, Lazio 3, Zenit 1, Pepe Reina, 174 partits en competicions europees i és el tercer jugador amb més presències continentals en competicions de club, els gols de Haaland, el Borussia 3, Bruja 0, i el Juventus 2, Ferencváros 1. Tu deies gol del Morata al 92? Sí. Per primera vegada en 123 anys d'història, a l'alineació de la Juventus no hi havia cap italià, ni a la porteria ni a la defensa.
Bon apunt. Mirem a la jornada d'avui. Sens dubte, el gran partit de la jornada el tenim a Milà, entre l'Inter i el Real Madrid, al partit a les 9, des de mitja hora abans del tiempo de juego de la COPE. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, es un partido muy importante para el Madrid, pero también para el Inter, que está peor. Es un partido de urgencias, ¿eh?
Sí, pero es más definitivo para el Inter, que tiene solo 2 puntos en la clasificación, es colista, y que si hoy no gana, pues lo va a tener muy complicado. Es un grupo muy abierto. Después de la primera vuelta, el líder, que es el Mönchengladbach, solo ha ganado un partido. Eso quiere decir que matemáticamente el Madrid queda 9 por jugar. Si suma 6, se mete en octavos. Es decir, que incluso perdiendo hoy, seguiría dependiendo de sí mismo. Ganando la próxima semana en Kiev, que hay que ganar, obviamente, porque en casa se perdió, y a los alemanes en la última jornada en el Di Stéfano, el Madrid conseguiría el objetivo. Pero bueno, para que no haya que recurrir al último partido ni para pasar muchos agobios, pues obviamente al Madrid le vendría muy bien ganar hoy en Milán.
De cara al partido de hoy, Conte los tiene a todos o a casi todos. Por ejemplo, está Lukaku, que no estuvo en el partido de Madrid. En cambio, el Madrid sigue con bajas importantes ahí, Miguel Ángel.
Sí, tiene 6 bajas. De hecho, solo ha recuperado a Casemiro, que lleva 17 días o que llevaba hasta ayer 17 días sin poder entrenarse con sus compañeros. El día 7 dio positivo por COVID. Yo creo que va a jugar. Hazard fue titular en Villarreal el sábado pasado. Prácticamente la misma situación, 14 días sin entrenarse con sus compañeros. Por cierto, Casemiro está apercibido. Si ve una amarilla no puede jugar en Kiev. Y el resto, pues todos siguen de baja. Y principalmente Zidane va a echar de menos a su columna vertebral, a Sergio Ramos, a Benzema, que sigue lesionado, y a Fede Valverde. Recordemos la estadística negativa del Madrid en Champions, sin Ramos 8 partidos, 7 derrotas, así que ayer decía Zidane que hay que acabar con las estadísticas. En cuanto al posible 11, pues en principio será Courtois en portería, Carvajal, Nacho, Varane y Mendy en defensa, Casemiro, Modric y Kroos en el centro del campo, y arriba Asensio, Hazard y yo creo que Mariano. Existe la posibilidad de que meta un cuarto centrocampista, como hizo en septiembre en los partidos contra el Betis y contra el Valladolid. En este caso sería Isco, y si mete a Isco en el centro del campo, pues al final se quedaría Mariano del once, que yo creo que el otro día, metiendo un gol a los 2 minutos en la cerámica, hizo méritos para que Zidane confíe un poquito más en él.
Muy bien, pues eso escucharemos como siempre con mucha atención. Miguel Ángel, un abrazo, gracias.
Chao, hasta luego.
I l'altre partit Gil amb presència espanyola avui és l'Atlètic de Madrid Lokomotiv, també els matalassers buscant la classificació per vuitens.
Parlem del grup A, un partit que registra novetat d'última hora perquè Diego Costa s'ha ressentit d'unes molèsties i ha quedat fora d'una convocatòria on tampoc hi és, recordem, Luis Suárez pel Covid-19. Per tant, el pes de l'atac matalasser l'hauria de portar un Joao Félix que ahir va entrenar entre cotons. Un Atlètic de Madrid on Simeone creu que els seus homes són conscients que no se'ls hi pujarà, entre cometes, després d'haver guanyat el Barça a la Lliga, perquè la Champions és una altra competició.
Conociendo la Champions y los futbolistas que tenemos en el plantel, donde han competido ya varios años seguidamente en esta competición, sabemos que la Champions no te espera. Y evidentemente mañana es un partido muy importante y tendremos que estar atentos a sostener el ataque y a intentar llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Y evidentemente será un partido duro.
Cap combinació li dona el tiquet avui al conjunt matalasser per entrar als vuitens de final. Si li podria donar el Bayern de Munic, que rep el Salzburg, podria reaparèixer Lucas. El Bayern serà vuitè finalista si guanya o si empata i suma l'Atlético de Madrid. Més coses que poden passar en aquesta jornada. En el grup C, el Manchester City visita l'Olympiacos, Olympique de Marsella-Porto. L'equip de Guardiola serà vuitè finalista si guanya i virtualment també si empata. Hi ha una petita possibilitat matemàtica, però vaja, amb un puntet els de Guardiola estarien virtualment en els vuitens de finals. Fins i tot podrien ser primers de grup. Exactament igual que el Liverpool. En el grup D, Liverpool-Atalanta, continuen els problemes en defensa per Jürgen Klopp, però si guanyen estaran dintre i seran primers si guanya i no guanyés l'Ajax. El problema és que l'Ajax rep a Amsterdam el Midtjylland, que molt probablement avui diria adeu a la competició. Una dada que no ha portat el Miguelito, matemàticament no pot passar res, ni bo ni dolent, en la jornada d'un grup B, on això sí, el Madrid sortirà a la gespa de Milán, sabent-hi el que han fet Borussia de Mönchengladbach i Shakhtar, que juguen a les 7.
Així ve la jornada d'avui a la Lliga de Campions. Abans del debat EsportsCope, un parell de punts en clau institucional. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que tenim ja dues presentacions de dues precandidatures més a la vista.
Sí, són 9 precandidats ja. Demà, dia d'oficialitats, torna una carrera electoral l'expresident Joan Laporta. Aquest dijous ho farà oficial i es presentarà dilluns al recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau. Entre els noms que li envolten està el de Mateu Alemany com a director esportiu. També Emili Rousseau dona el pas endavant. Demà, 11:45, presentarà la seva precandidatura a l'Auditori de la Pedrera. Pren la decisió que portava temps pensant després de dimitir com a directiu de Bartomeu. Finalment, no ha aconseguit unir-se a altres possibles precandidats com volia, però, com ja vam avançar a EsportsCope, Josep Maria Minguella l'assessora en la plana esportiva.
I torna a ajornar-se, per segona vegada aquesta setmana, la trobada per l'adequació salarial.
Sí, segueix tot enquistat, tornen a ajornar la reunió. Estava prevista per aquest dilluns, es va posar avui, però finalment es veuran divendres, aquest divendres. Els advocats dels jugadors van dir-li a la gestora que només volien acceptar negociacions individuals, aquells trajes a medides que no volia Tusquets, i abans que tot acabés sense acord i en un jutjat, amb una decisió unilateral de la gestora, s'han donat 2 dies més per intentar arribar a un acord, i ahir també, us ho podem avançar aquí a EsportsCope, els treballadors es van reunir al despatx de Carles Tusquets per comunicar-li que necessitaven més dies perquè no acceptaven l'ERTO que ha proposat la junta gestora.
De seguida el debat.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Debat que fem amb el Miguel Rico. Què tal, Miguel? Bona tarda.
Buenas tardes, nois.
Buenas tardes. Saludo también al Jacinto Vicente, hola, abogado.
Y buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes. Bueno, Miguel, noche de buenas noticias, es de aquellas noches que sale todo redondo prácticamente. Otras veces sale todo torcido, como en el Metropolitano, y ayer todo perfecto.
Bueno, sí, ahora solo falta que nos confirmen que a la vuelta de la expedición toda la gente vuelve sana y salva, en el sentido del riesgo que implicaba esto con el tema del coronavirus.
Sí.
Y sí, ayer, a mí por lo que respecta al juego y desde luego al resultado, el partido me ofreció mucho más de lo que esperaba. Pero en esta dicotomía permanente en la que se puede ver al Barça, bueno, yo no quiero engañarme con un optimismo que tal vez no sea correspondido. Vamos a esperar a que el equipo repita unos cuántos partidos con este nivel de juego colectivo, de eficacia, de pocas contenciones defensivas, y a partir de ahí podremos valorar si esto fue una mejora o un partido como el que, por ejemplo, vimos también en Champions en Turín.
Si tienes que marcar un nombre propio de ayer, ¿con cuál te quedas?
Yo con Pedri, chico.
¿Con Pedri?
Yo creo que es cada día el mejor del equipo. No sé si juega a una cosa distinta que los demás, pero es completamente diferente. Para mí, un talento y un éxito enorme que el Barça se haya podido hacer con este futbolista.
Jacinto. Se oye muy mal, ¿eh? Se oye muy mal el teléfono, ¿eh? Buf. A ver. Es que te oigo como con bastante eco. Vale, sí, sí, resitúate, porque si no va a ser una tortura esto para los oyentes. Pedri sensacional, lo que pasa que lo de Pedri, Miguel, a lo mejor no nos sorprende, porque es un futbolista que ya ha dejado muy buenos partidos. A mí ayer Dest, por ejemplo, me impresionó, y Mingueza me gustó mucho, el chaval.
Sí, no, por supuesto, mira, Mingueza pasó el test con nota. O sea, defensivamente estuvo impecable, ayudó en el juego de construcción. En un córner que pudo peinar llegó el segundo gol del Barcelona, el que daba tranquilidad. Bien, a mí lo que me llama la atención de Pedro, que hoy ha hecho los 18 años, es que tengo la sensación de que le veo crecer en cada partido que juega. Y da igual la competición, da igual el rival, siempre juega con una tranquilidad absoluta, entendiendo el juego como no lo entiende nadie. En fin, un tipo sensacional. Me gustó muchísimo ayer, muchísimo.
Hay que darle continuidad a Mingueza, porque claro, está la opción de Jong, de reubicarlo de central, pero tal y como estuvo ayer, por lo menos de entrada para este domingo, yo lo mantendría, ¿no?
Más o menos es lo que dio a entender Koeman, sí, en la rueda de prensa. Desde que llegó Ronald ha dicho un par de frases célebres. La primera, como todo el mundo debe recordar, es lo del se juega como se entrena, si hay intensidad en el trabajo diario, la en los partidos. Y luego dijo un día que lo mejor para un futbolista es jugar en su posición. Bueno, si tú tienes a un central como Mingueza, que ha demostrado estar en condiciones de poder jugar en esa posición, y pues es mejor poner a un especialista como Mingueza que a uno como De Jong, que no es especialista y que seguramente le hace mucha más falta en el centro del campo.
Sí. A ver, Jacinto, probando.
Probando.
Un poco mejor. A mejorar un poquito esto. A ver, ¿qué decimos del partido de ayer?
Yo me gustó especialmente ese niño Dest. También me parece que es un jugador que es un especialista, como dice Miguel, en su posición. Es un lateral. Tiene uno contra uno. Yo me quedé con un detalle de una jugada muy al final que le hace casi una cola de vaca ahí a dos defensores. Entonces es un jugador que tiene desborde, tiene uno contra uno y que es lateral, que luego defendiendo es correcto. O sea, no, evidentemente es más ofensivo que defensivo, pero es correcto. Y luego pues aspectos concretos como jugar con un 9. Sí. O sea, no buscar solo los falsos 9, porque a mí me parece que por ahí no hay defensas de determinados equipos como el Real Madrid que no le hacen ni cosquillas. En cambio, jugando con 9, pues no es Bradway el mejor 9 para el Barça, pero al menos lo intenta. Y luego Mingueza bien, muy muy correcto en su debut. Me da la sensación de que es de esos jugadores, yo lo he visto bastante en el filial, y me da la sensación de que es de esos jugadores que le va mucho mejor el primer equipo que el filial, porque el filial tiene que asumir otras responsabilidades, tiene que hacer muchas más cosas, los compañeros no tienen el mismo nivel que el primer equipo, y él allí haciendo lo que sabe hacer, pues destacó bastante.
Oye, y con Mingueza la conclusión es que es una cosa que se ha comentado muchas veces, que antes que ir a buscar cosas afuera, primero deberías mirar en casa, ¿no? Porque los chavales normalmente responden, Jacinto.
Sí, es que es eso. Y que el juego en el filial de según qué chavales es más obligado, porque intentan hacer a veces más cosas, Mingueza allí tiene que sacar el balón, tiene que hacer un poquito labores de centrocampista, aquí sabe hacerlo, pero no está tan forzado, hay otros compañeros que lo pueden hacer perfectamente bien, y jugando más simple que lo que juega en el filial de vez en cuando se le ha visto algún error en entrega de balón y tal, que ha sido grave, pero aquí, ayer jugando muy simple, jugando como sabe hacerlo, anticipando que él esto lo hace muy bien, y luego el juego aéreo,
pues para mí es evidente que antes de buscar desesperadamente 28 fichajes, mira que tienes. Hay posiciones en las que es muy difícil, o sea, delantero centro del Barça en el filial es que tampoco hay. Se ha buscado a veces con determinados jugadores, pero no, la verdad es que no. Pero lo que es Mingueza, a mí me parece que fue un muy buen debut.
Bueno, y cuando los tienes, Jacinto, además hay que atreverse a ponerlos. Y eso es, en eso sí que Koeman está demostrando que no tiene ningún complejo. No, ya lo digo por el partido de ayer, desde el primer día y antes de que se lesionara Ansu, empezaron jugando Pedri y Ansu, que tenían los dos 17 años, procuraba que no coincidieran, pero cuando estuvo absolutamente convencido de la calidad que tienen los dos, no le importó que los dos jugaran al mismo tiempo. Y recuerdo, por ejemplo, que sin ningún problema contra el Madrid sacó jugar a los dos.
Sí, senyor. Meritocràcia al poder. Ja ho va dir ell, que aquí no comptava l'edat, sinó les prestacions i el rendiment. Ho deixem aquí de moment, senyors. Miguel Rico, Jacinto Vicente, gràcies, eh?
Bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Seguim.
El pla B de Koeman goleja a Europa. Els titulars han pres nota i ho voldran demostrar a la Lliga.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça o Osasuna.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella, Marcos López. Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Vinga, obrim el bloc dedicat a la segona divisió. Avui amb el Girona. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Bé, Batllori, què tal? Bona tarda a tothom.
Que ahir, malauradament, va perdre 0-1 davant del Màlaga.
Sí, i novament instal·lat el Girona en la muntanya russa que ve sent aquesta temporada curs futbolístic 2020-2021. Podia haver fet bo el triomf a Cornellà Prat, de mèrit, de prestigi, davant l'Espanyol, però va caure per la mínima, després de 14 jornades, 13 partits, recordo, pel Girona, es queda amb aquests 18 punts. El d'ahir va ser el 6è partit del Girona sense marcar. Necessita a Cristian Estuani, sens dubte, i també va ser la tercera derrota a casa en els 6 partits que ha jugat. És a dir, la meitat dels partits a Montilivi els ha perdut. Insistim, s'ha de fer fort a Montilivi si vol arribar ja a la promoció. Ja no dic a pujar de forma directa, sinó a la promoció, que no és l'objectiu, però si és un més que interessant objectiu a l'abast del Girona aquesta temporada. El gol, el solitari gol, en una jugada a pilota aturada als 32 de partit. I després de l'enfrontament, Francisco ens deia això.
Nos vamos jodidos, nos vamos cabreados, porque al final es un partido que teníamos la obligación prácticamente en casa de volver a la victoria y nos vamos con derrota, por lo tanto, hacer autocrítica y ver en qué podemos mejorar, ¿no? Es que a veces no me creéis, pero es que la realidad es que vamos justos de momento, pero mañana toca levantarse y preparar el partido del viernes contra el Alcorcón y seguir, no hay otra que seguir y empeñarnos en sacar puntos cuanto antes, ¿no?
Que sí, que li fem cas a Francisco. Divendres, 7 de la tarda, torna a jugar al Girona, és a dir, que demà a Batllori tenim prèvia, és gairebé prèvia partit prèvia, sí, i Francisco, que encaixa, és un encaixador i suficient està fent, per mi, torno a dir, el millor actiu que té el Girona. El Corcón, Girona, divendres, 7 de la tarda.
Avui torpa el Sabadell, Víctor, que visita les 7 a l'Sporting de Gijón.
Sí, un Sabadell que estava pendent de dos noms per jugar contra l'Sporting, Jaime i Néstor Querol, són els tocats. Jaime va entrenar amb l'equip i veurem si pot jugar, i Néstor no arriba i serà dubte també contra el Fuenlabrada. Precisament de les lesions i dels horaris, com també ja va fer entre altres Koeman, s'ha queixat Antonio Hidalgo.
Sí, bueno, la veritat és que és una situació difícil per nosaltres, per tots els equips, però sobretot perquè nosaltres juguem cada 3 dies ara i després tindrem 5 dies pel partit de Tenerife. Està clar que hem de mirar, sobretot, el més important és com estan o com recuperen els jugadors.
Deia Hidalgo que és positiu que ja no depenen tant de Stoikov, els gols els fan com diumenge Guruceta o Boniquet, per tant tots treballen ofensivament, però és veritat que també reconeixia que costa trobar un partit per donar-li descans a Stoikov. L'Sporting és quart, el Sabadell està a la posició del menú 20, una més que les últimes jornades, però estan empatats als 4 que estan a la zona de descens a 10 punts.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
L'Espanyol jugarà el seu partit demà al camp del Leganés. Quique Iglesias, bona tarda.
A les 7 de la tarda. Què tal? Bona tarda.
Però hem de desitjar sort a l'amic Javi López, que se'n va lluny, més lluny impossible, seguir jugant a futbol.
Sí, senyor, 34 anys, el capità, últimes 11 temporades a Can Perico, va renovar i el van fer fora de manera més o menys estranya. Javi López marxa a jugar al Adelaide United. Una temporada, la temporada ara mateix a l'Austràlia està aturada, comencen la Lliga el 28 de desembre amb un partit contra el Western United, és a dir, que té encara unes setmanetes per posar-se a to. Ha estat vivint a Osuna, a casa seva, les darreres setmanes. Un Javi López que haurà d'estar 15 dies en un hotel tancat a Adelaide, a Austràlia, per guardar aquesta quarantena obligatòria en aquest país tan llunyà. Li desitgem sort i l'escoltem, a Javi López.
Estamos, vamos, tanto mis hijas, mi mujer y yo estamos muy, muy ilusionados con este gran reto que se me presenta en mi carrera, porque al final no deja de ser otro reto más en mi carrera, y es la primera vez que salimos de nuestro país, es la primera vez que salimos de España, y la verdad es que estamos muy, muy ilusionados y sobre todo yo pues tengo muchísimas ganas de afrontar este gran reto y dar lo mejor para adelante.
Signa per una temporada, també ho farà Víctor Sánchez, no pel mateix equip, sinó per un altre equip d'Austràlia, no sé quin. En uns propers dies es tancarà aquesta operació, així que els dos capitans dels últims anys, Víctor i Javi López, a fer feina ben lluny d'aquí.
Molt bona gent els dos. Quique, gràcies, que vagi bé.
A tu, bona tarda.
Fins aquí al futbol.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llega el frío, pero no a tu casa.
Porque para que disfrutes de ella a la temperatura ideal, Bricor te ofrece las mejores ofertas en calefacción.
Hasta el 25 de noviembre en Bricor tienes una estufa de gas de llama azul clima de 3,8 kilovatios por 109 euros.
Y una estufa de gas para exterior clima de 5 a 13 kilovatios por 149.
Más ofertas en tiendas Bricor y en elcorteingles.es/Bricor.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Ahora que pasas más tiempo en tu casa, te has dado cuenta de que tienes muchas cosas de valor que tu casero no cubre. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso, con nuestro nuevo seguro para inquilinos, podrás asegurar todos tus objetos más preciados, como tu ordenador, tu televisión 4K, tu consola, desde tan solo 38 euros al año. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
Ara ja sí, Albert, és oficial. Marc Gasol, 2 anys als Lakers.
Sí, les dues properes temporades, ho explicàvem el dilluns, després d'obrir-se el divendres a la nit, hora espanyola, l'agència lliure de la NBA signa pel mínim de veterà, és a dir, uns 2,5 milions de dòlars per temporada aproximadament. Només volia anar a un equip guanyador, se'n va als campions. I hi ha canvi de número. Per què? Doncs perquè la NBA ve lluint el 33, no ho pot fer els Lakers, a la selecció el 13 s'ha decantat pel 14. Per què? Doncs perquè és el número del seu pare quan jugava. Primeres declaracions de Marc Gasol. Li ha concedit una entrevista al comunicador Ibaillanos. Això ha dit.
Tiene un equipo muy, muy bueno y muy competitivo y me hacía mucha ilusión volver a competir por otro anillo. Entonces se presentó esta oportunidad y el cuerpo me dijo que para allá. Pero bueno, el volver a sentir esa sensación de ganar otro anillo. El ganar es adictivo para lo bueno y para lo malo y cuando tienes oportunidad de volver a hacerlo y esa libertad, ¿no?, que te daba el no tener contrato, pues lo quería tirar para adelante.
És a dir que Marc Gasol, Ballori, entre d'altres, jugarà al costat de LeBron James. No trigarà gaire en marxar cap a LA, cap a Los Angeles, perquè l'1 de desembre comença la pretemporada als campus d'entrenament de la NBA, perquè el 22 del mateix mes de desembre ja comença oficialment la temporada.
Gràcies, Albert.
A tu, que vagi bé.
Adéu. Hem de fer també un apunt de futbol sala perquè tenim gran sorpresa als 700 de final de la Copa del Rei. El Martorell va eliminar el Peñíscola. Àlex Andrés, bona tarda.
Bona tarda. Parlem de sorpresa en futbol sala i és que la sala 5 Martorell estarà al sorteig dels 8ens de final de la Copa del Rei després d'eliminar el Peñíscola. Els del Baix Llobregat van doblegar un dels equips de primera que disputaven aquests 700 de final per 4-3 en un partit molt disputat. El Peñíscola en la primera meitat va fer valer el seu potencial i es va avançar amb gols de Miguel Fernández i Pani a 57 segons pel descans, però el Martorell es va ficar en el partit amb l'1-2. A la represa, intercanvi de gols, fins que en el tram final i amb el 3-3 al marcador, Rossi va sellar el pas a 8ens. Els blanquivermells valoren així el partit de la mà de Pablo Robert.
Sens dubte ja haguéssim firmat a principi de temporada arribar on hem arribat a Copa. I no queda un altre que gaudir d'aquest premi, d'aquest regal que ens ha donat la Copa del Rei i, sens dubte, aprofitar-lo al màxim.
Per altra banda, el futsal Mataró, un altre equip de segona B que disputava els 700, no va poder amb l'Indústria Santa Coloma. Els maresmencs van perdre per 3-9 en un partit dominat pels de Javi Rodríguez, que també esperen rival de cara a la següent ronda.
Gràcies, Àlex, i tancarem amb un apunt de MotoGP. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda.
Perquè la setmana que ve sabrem si Marc Márquez ha de tornar o no a passar pel quiròfan.
Sí, les últimes notícies respecto a Marc Márquez han abierto un interrogante sobre su participación en el próximo Mundial. El de Cervera decidirá en una semana si pasa por tercera vez por el quirófano para terminar de recuperarse de la lesión en el húmero del brazo derecho tras una caída que sufrió a final de julio. Si lo hace, estaría de baja 6 meses y se perdería aproximadamente las 6 primeras pruebas del Mundial, que tiene previsto comenzar el próximo 28 de marzo en Qatar. De confirmarse la operación, partiría con una desventaja notable respecto al resto de favoritos. Si no se opera, tendrá que esperar la evolución para comprobar si puede comenzar el Mundial con normalidad. En este sentido, y tras proclamarse campeón del mundo por primera vez, Joan Mir, en unas declaraciones en la prensa de Madrid, prepara la defensa del título para la próxima temporada, reconociendo que Suzuki tiene que mejorar si tiene que estar a la altura de Marc Márquez.
Lo malo es esta presión que tienes de cara al año que viene. Al iniciar el año ya voy a partir de una manera diferente este año. Marc volverá seguramente, el rival que ha ganado en los últimos años y seguramente el más rápido de los últimos 8 años.
Marc Márquez volverá, ya depende de cómo evoluciona su lesión. Insisto, el lunes se sabrá si tiene que pasar por el quirófano o no. Los test de pretemporada se celebrarán en febrero en Sepang, Malasia.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Un minutet i les 4, Gil, vostè remata.
Doncs mira, direm que el seleccionador de Suècia vol parlar amb Zlatan Ibrahimovic per un possible retorn d'Ibra a la selecció del seu país. Ha dit Pep Lluís Martí, el tècnic del Lega, que l'espanyol no és únicament Raúl de Tomàs o Embarba. Niklas Süle, diuen a Alemanya, que té els dies comptats al Bayern per conducta distreta a l'hora de cuidar-se esportivament parlant, mentre que Toni Kroos en un podcast ha dit que mai s'havia sentit tan impotent com el dia que va encaixar el 6-0 amb la Mannschaft a mans de la selecció espanyola.
Gràcies, Gil.
Igualment, Ballori, adeu.
Adeu. Marxem actualitzant enquestes. En clau Barça, qui us va agradar més ahir? Mingueza, 20%. Dest, guanya, 56%. Brad White, 13%, Alanyà, 11%. En clau espanyol, on faríeu canvis pel partit de demà? A la defensa, el 14%, al mig del camp, el 79%, a la davantera, només el 7%. Arribem a les 4, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.